Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Sí, quan vaig veure el programa del Teatre Nacional de Catalunya i després de veure de l'obra de la qual ara en parlarem, la primera reflexió que vaig fer és: això és Teatre Nacional. Això és una obra d'un Teatre Nacional. Estem parlant d'una proposta extraordinàriament valenta, molt atrevida, que es diu L'Hort de les Oliveres. Darrere d'aquest títol que sona clàssic de clàssics hi amaga un text amargant, molt amargant, sobre la lluita d'una família per una herència, sobre el futur del país, de la pàtria, una obra que deixa en estat de xoc l'espectador per molts motius. Aquest matí és un honor parlar-ne amb l'autor, el director i una de les grans protagonistes. Narcís Comadilla, bon dia.
Hola, bon dia.
Xavier Albertí, bon dia.
Molt bon dia.
I Mercè Arànega, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies. Autor de banda... Una cosa que ja explicava el Narcís Comadilla, perquè el vaig trobar dissabte a la sortida del teatre, i va dir, és la primera vegada que veig l'obra. Dic, no vas anar a l'estrena? Diu, no compta.
No hi vaig anar.
No hi vas anar, per por o per què?
Bueno, no sé, amb en Xavier i l'ajudant de direcció la vam veure amb una pantalleta.
Perquè... La vas veure per la tele?
La vaig veure per la tele, sí. Que no es veu gens bé, evidentment. I allò, amb tranquil·litat i com a espectador, era el primer dia que la vaig veure dissabte, i tu, el dia que tu la vas veure, i vas tenir molta sort perquè van fer una funció esplèndida.
Ah, què vol dir, que els altres dies no han fet unes funcions esplèndides?
Home,
els...
em queixo.
Ja et dic que jo era el primer dia que la veia.
Sí, però l'has vist, sigut meravellós, ha vingut a tots els assajos.
L'he vist als assajos.
Cada dia, és un plaer poder tenir l'autor, que en diem l'autor viu, tenir-lo cada dia allà i dir-li...
De cos present viu.
De cos present i viu, i dir, Narcís, això puc canviar cap aquí? No sé, bueno, va, vinga.
Sí, home, us deia de tot que sí, eh?
Sí, sí.
Era tot repebrot, sabia o no?
Gens ni mica.
No.
Gens, perquè jo,
des de sempre, he sabut que el teatre és l'espectacle que es munta, no és el text. El text és una partitura, i després hi ha un director d'orquestra que l'ha d'aixecar. I, per tant, el text està al servei de la funció, de l'espectacle. I, per tant, doncs, hem tret coses, hem retallat, sobretot al final, perquè el muntatge ens hi portava, el tipus de lectura que en Xavier n'ha fet ens portava a treure tota la palla, diguem-ne, costumista o més convencional, per anar remarcant aquest, un ascens dramàtic que porta al final.
Un final terrible.
Sí, terrible. Sí,
terrible, no explicarem quin.
Però molt optimista.
Però optimista.
Sí. Aixeca les seies, la mercenària, i diu, aviam on te'l trobem, però en fi...
Hi és. Darrere de tots els sacrificis hi han redempcions, i darrere de les redempcions hi han apocalipsis, i no oblidem que els exegetes bíblics diuen que apocalipsi vol dir final d'un temps, perquè en comença
un altre. L'obra dura 90 i pocs minuts, és una obra hora i mitja mal comptada. Què és l'Hort de les Cirereres? De les Oliveres, perdona, Xavier.
L'Hort de les Oliveres és una proposta escènica extraordinària d'un dels nostres autors vius nacionals. El Narcís pot riure tot el que vulgui, però avui la seva contribució al que ha estat la poesia catalana és indiscutible, d'una vàlua extraordinària. No es tracta de fer rànquings, però vull dir que si n'haguéssim de fer estaria més amunt de més amunt. Que una persona així no li faci mandra escriure pel teatre és un privilegi. Un privilegi que hem tingut, jo almenys personalment he tingut la sort de disfrutar-lo 4 o 5 vegades. Aquesta és la 5a direcció d'un text del Narcís, a part de les traduccions, perquè a més el Narcís és un traductor com una copa d'un pino, que diuen els nostres veïns lingüístics. L'Hort de les Oliveres és un text que ens parla d'això, de la fi d'un temps pel començament d'un altre. Ja és un text que ja conté una paràfrasi d'un altre gran clàssic, de l'Hort dels Cirerers de Chekhov, i si només ens preguntem què era l'Hort dels Cirerers de Chekhov, ja sabem que allò era el text que tancava una època. De fet, si recordem, a casa nostra mateix, quan el Lliure de Gràcia va dir ens anem al Lliure de Montjuïc, la darrera obra que va voler representar va ser L'Hort dels Cirerers, de Chekhov, perquè és una obra que parla de tancar una casa sí, sí. per obrir un espai nou. En aquests moments, aquell text va servir per tancar una història de segles d'una Rússia que s'havia acabat i l'endemà començava una revolució que obria una nova pàgina de la història. El Narcís ens ha escrit una obra que tanca una pàgina... Ens fa donar que hem de tancar una pàgina a la nostra història, que hem arribat fins aquí, que ja n'hi ha prou de cadàvers als mars, que ja n'hi ha prou de murs que s'aixequen per separar-nos, que ja n'hi ha prou de que un 1% de la població tingui la mateixa riquesa que el 99% restant, que ja n'hi ha prou de que no siguem capaços de decidir què volem ser i com volem ser, ja n'hi ha prou, i ens ha fet una preciosa partitura cristològica, perquè la figura de Jesús sí, que visita sí, és una altra de les... Però cristològica, com podria ser de qualsevol altra tradició, totes les tradicions han necessitat la víctima propiciatòria per regar amb la seva sang una terra que ha de ser fèrtil. A mi em sembla que hi ha un vers en el text que prové d'Eliot, que el Narcís se l'ha fet seu i l'ha transformat, quan ens diu l'abril és un mes cruel, barreja memòria i desig. L'abril és el mes paradigmàtic de la primavera, on... La víctima propiciatòria cristiana va morir, però de la seva sang va néixer la força de la primavera, el renaixement de la terra, el renaixement dels cicles de vitalitat. Aquesta és una obra que ens parla d'una necessitat d'una mort, d'un sacrifici, a través de les consciències i inconsciències que ens han portat al lloc on som, per prendre consciència d'aquest exocat contemporani, i renaixen. Mm-hmm. A mi em sap greu quan alguns espectadors que han vingut m'han dit és una obra profundament pessimista, i dic, jo no la sento així, ni l'hem volgut fer així. És una obra que si estàs atent, si tens les orelles obertes, si connectes amb la seva sensibilitat, et fot una bufetada important.
Molt.
Però et diu, noi, espavila't.
Mira, recordo que al sortir, abans de trobar-me amb el Narcís Comadirem, vaig trobar amb el filòsof, amb el Bernat Adéu, que ha fet, per cert, una crítica esplèndida en el seu blog de l'obra, que el recomano molt, del Bernat Adéu, i quan em va preguntar què t'ha semblat, li vaig dir en estat de xoc. Dic, jo he quedat en estat de xoc, necessito pair-la. Necessito pair-la perquè, efectivament, s'hi poden trobar. Parles de Chekhov, parles, evidentment, de l'Evangeli, es parla de Shakespeare, es parla molt del país, però, clar, això, en una hora i mitja, la quantitat d'inputs que reps és tan salvatge que necessites madurar-la molt. Quan et va arribar el text, Mercè, et vas quedar molt sorpresa?
Sí, em vaig quedar molt sorpresa perquè, per una banda, això que tu dius, no?, de la cosa aquesta tan tràgica, perquè són moments tràgics de pensaments, de coses, però a la vegada també em sorprenia que a altres moments de l'obra hi havia com una cosa molt costumista, com molt alegre, com... i pensava, no tinc ni idea de com en Xavier voldrà posar en peu això. Des de les poques vegades que m'han passat de dir no em puc imaginar aquest espectacle. Llegint l'obra, no et podies imaginar que arribaries a això. Perquè, per exemple, això que tu dius, et quedes en estat de xoc, és molt pessimista, però què ha fet sàviament, pel meu gust, el Xavier? Entremig, pensa que tota la part musical, n'hi ha alguna que sí que és molt trista, però la majoria... Sí, la passió de Bach, clar, de Sant Mateu de Bach, és molt, molt bèstia. Però Il Mondo, l'estrelleta Morenet, el no sé què, tot allò, la gent somriu. Entremig, la gent riu.
Ah, és que parleu de l'òpera de Catalunya, parleu d'una òpera de Catalunya, però també hi ha un punt de vodevilès.
Clar, però això serveix perquè tu no... Diguem-ne, si jo surto a escena i em passo mitja hora plorant, tu no pots reflexionar, perquè a més t'estic robant el plor a tu. Tu l'únic que fas és contemplar-me a mi. El que jo he de fer és jo entregar-te el missatge perquè tu puguis o reflexionar o plorar respecte a allò que veus. I el que ha fet el Xavier és molt savi perquè te'n dona una de freda que et fa com ganes de plorar o de reflexionar o d'enfonsar-te la cadira i immediatament te'n dona una que riguis. És a dir, passa d'això ja ho pensaràs a casa. Ara continuem endavant. I va fent això, em sembla. Em va donant una de freda i una de calenta. Però quan agafes el text, et juro que això no ho veus. Ara, Només veus això és un dramón.
Sí,
com
es farà? El que veus a la Mercè Ànega, per cert, és una hora i mitja que no riu.
Hòstia, no em deixa.
Jo, esclar. Oh.
No, mira que sóc riallera, eh?
Los caminos de la
La finca com a gran símbol del país, de la pàtria, de Catalunya, amenaçada a ser trossejada i venuda. Què et fa escriure, Narcís Comadira, l'Hort de les Oliveres? El desencís, el pessimisme, la frustració...
Sí, una mica tot plegat, i l'adonar-me'n, ara que sóc ja grandet, que tots els esforços han arribat a un lloc sense sortida. Vull dir, això que deia en Xavier fa un moment, no? O fem un canvi radical o ens morim tots plegats allà on som. I no solament a Catalunya, sinó a Europa en general, no?
Fixa't que el Benac l'altre dia escrivia el diumenge a La Vanguardia: tant de bo que la provocació de Comadira serveixi per una polèmica mitjanament útil.
Sí, d'això en tinc els meus dubtes, perquè aquest és un país que no està gens donat a la polèmica mitjanament útil. Només hi ha petites polèmiques inútils. Ara, com ara aquesta de les monges, no?
Sí. Sí. Si unes monges no poden fer, no poden fer política.
Que facin el que vulguin, que deixin de ser monges i facin política, això és igual. Però vull dir que potser sí, que el dir, bueno, ja n'hi ha prou. I a mi l'Hort dels Cirerers, de Chekhov, sempre m'ha emocionat per aquesta cosa de final que té, no?, de tancar la casa i de la gent que se'n va i l'expropietària ja que es lamenta i però bé, la nova generació, l'Opaquín, que és el que compra la finca en una subhasta i perquè és ric, sembla que Chekhov sentia una certa feblesa per aquest personatge perquè representava el futur, no? I no sé, jo vaig posar a escriure aquest text perquè era una idea que em voltava pel cap des de feia anys.
La idea, Esteve, no és un encàrreg d'en Xavier, eh?
La redacció de l'obra és un encàrrec d'en Xavier, però jo n'hi havia parlat amb ell ja quan vam fer lo de Verdaguer, que no sé quin any era, l'any 9,
sí,
més o menys,
sí, sí, anys,
sí. Un dia que vam dinar em va dir, bueno, i ara què? Què faràs ara? I dic, bueno, tinc alguna idea, i li vaig explicar que tenia la idea aquesta de... Tenia el títol, això sí, de fer un paral·lel amb l'Hort dels Cirerers, doncs fer l'Hort de les Oliveres, i que reunir un grup de gent diversa en una casa pairal que discutissin sobre el país, però no tenia cap més idea, ni hi havia immolació, ni hi havia sacrifici, perquè no hi havia pensat. I quan en Xavier el van nomenar director del Teatre Nacional, em va trucar de seguida, i em diu, com tenim allò de les Oliveres? I jo dic, ho tenim exactament igual com ho teníem. Diu, doncs ja t'hi pots posar. I llavors m'hi vaig posar. És a dir, que però la idea em anava voltant pel cap des de feia, no sé, 5 o 6 anys, i m'hi vaig posar decididament fa un parell d'anys. He trobat una primera llista de possibles personatges de l'any 10, amb una llibreta. Ja n'hi ha alguns que s'han aguantat
i d'altres que han marxat,
que han desaparegut, sí.
4 minuts i 2 quarts de 12. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Tu és el primer que tu vas a l'estrena i l'endemà sí. Va ser una crítica per aquí al món a RAC1 esplèndida d'aquesta magna obra de tots ells.
Sí, perquè és una obra és maduresa teatral. I a banda del text i de la valentia de ser un text agosarat que diu les coses pel seu nom, un text sobre tot molt clarivident, amb una capacitat de veure, d'analitzar i fer una radiografia del present d'aquest país molt, molt diàfana. A banda d'això, el muntatge denota molta intel·ligència, és el que deia la Mercè, que llegint-la deu costar imaginar i això com ho faràs, i l'opció del Xavier Albertí de posar-la en escena és molt intel·ligent, perquè a més entronca molt amb... Veies aquest muntatge i t'imaginaves... que estaves al Grec i que aquest muntatge havia vingut de fora, i tenia... dius, això és teatre europeu. Estem veient teatre centre-europeu...
Per això, i això, moltes vegades que parlem molt de teatre en aquest programa, i a vegades que parlem de teatre, i preguntes si aquesta obra ha d'anar a un teatre públic o ha d'anar a un teatre privat. Però el que és indiscutible és que aquesta obra certifica, en el camí que ha fet en Xavier Albertí pel Teatre Nacional de Catalunya, que aquesta és una obra clarament... És a dir, per això... Aquest país, que és meravellós, l'engrandeix que un teatre nacional tingui obres com aquesta.
Sí, és l'obra que podríem posar com a paradigma que dona sentit...
Que sigui capaç de ficar el dit al propi ull. No l'ull aliè, sinó en el teu.
És una obra que dona sentit a una institució com el Teatre Nacional. I perquè és molt pertinent que un text així, que parla sobre nosaltres i sobre la pàtria, es faci en un teatre com el Teatre Nacional i amb la voluntat de no mirar-se el melic amb l'autocomplaença, sinó de posar el dit a l'ull i de fer una mica de corcó i d'intentar despertar aquesta polèmica útil que deia el Benach i que no sabem si aconseguirem. No?
I després hi ha una gran mescla d'actors veterans i actors joves amb un futur esplèndid. Quan parlo d'actors veterans, parlo del Carles Canut, parlo de l'Oriol Genís, parlo de la Montplans, a mig camí entre la gent jove i la gent més gran hi ha la Mercè Ànega, i...
Estic allà.
Està per edat, ho dic.
Sí,
no,
sí.
Per talent estàs al grup.
No.
I darrere hi ha aquesta gent, el Rubén de Guia, que té un personatge cap del que està esplèndid, podem parlar de la Marta Usó...
Sí, l'Aina, el Robert, el Ricard...
I has mesclat aquí, diguem-ho, de dues o tres generacions d'actors i d'actrius catalans que són magnífiques, no?
I tant. I he de dir que, a més que l'actitud és fonamental a l'hora de trobar un producte que acabi així, no? Sense uns actors còmplices, aquests viatges són impossibles. Quan has de perdre el temps a la sala d'assajos convencent un actor que aprovi allò que li estàs proposant, el viatge és impossible. Quan tu dius, farem això, i ningú et diu per què, sinó anem a fer-ho, saps que estàs viatjant cap allà on vols anar.
Hi ha frases...
Però hi ha directors que els hi has de qüestionar. Tu ets molt bo i a tu no cal. Però no tothom té el mateix talent, carinyo.
És veritat.
Però em defenso com a actriu. Sí, tu viatges, jo no et qüestionaré mai el per què, però primer d'estar segura que el que tu proposes, no sé si anirà bé o malament, però que ets una persona amb un cervell molt ben posat i que saps molt bé el que vols i que m'ho encomanes. Però si jo no estic segura de la teva capacitat, potser sí que et diré, vols dir que això va per aquí? Clar, en aquest cas, amb ell ens hem tirat tots a la piscina.
Però
per què? Perquè sabem de la seva capacitat i...
Xavier és un seductor, nen.
Clar, un seductor i una persona molt talent i molt savi.
Tota la companyia a la butxaca,
perquè
té autoritat en el sentit clàssic.
I després hi ha una evidència, això ho podeu dir tant Narcís com Mercè, que el coneixeu, i també tu, Xavi Pardo, que és que si algú representa la cultura en aquest país, és Xavier Albertí.
Sí.
I ara tapa les orelles, però és que és així.
És
té el cap literatura,
ja
té
no
el cap teatre,
música,
té el cap música...
I no només ho té al cap, sinó que, a més, ho sap explicar, perquè molta gent ho té al cap, però no t'ho sap explicar, no t'ho sap encomanar. I ell t'ho explica com si fos el més natural, i dius, ah, vale.
Sí, fem-ho, no?
Fem-ho, va, vinga,
ja pots marxar, quan vulguis, Xavier, ja pots marxar. Hi ha un moment al començament de l'obra que sona... L'obra és que aquí el Jordi Saumell, que també li va agradar molt, a l'obra m'han apuntat algunes, que diu, soc un xaiet cuit lentament al forn d'aquest país, diu el Guillem, el Rubén de Guia, l'hereu de la...
En llenya de misèries.
Després hi ha en Carles Canut, que fa el notari del Frederic Riu, que diu... que parla del... que és una mena el català interessat, que el peix al cova. I diu, hi ha massa gent sense talent, això és la democràcia, ens han enrasat per baix, hi ha una que és terrible, la llengua és secundària, el que importa és l'economia.
És una opinió del país.
De fet, diu que la llengua ha de morir. La llengua... I si mor, no passa res, perquè la llengua no és important.
És el que defensa aquell senyor.
Sí, evidentment. I cada personatge té unes idees determinades que són molt reconeixibles amb corrents d'opinió del país.
Que l'altre dia algú em va preguntar, es diu Riu de cognom, diu, si canviem la R per una C, no ho entendríem més bé.
Bueno, aquesta...
No se m'havia acudit.
Que per cert, vas a llistes, Narcisa?
Ah, jo sí, amb els meus nens de Girona.
A la CUP.
Tanques
a la CUP de Girona. Que per cert, això l'he dit més d'una vegada amb el David Fernández, que és un paio magnífic.
Sí.
L'he dit, escolta'm, segurament, per molta gent, quina pena que no t'hagis presentat com a candidat a les eleccions per Barcelona. Perquè segurament estaríem parlant d'un resultat el diumenge molt diferent del que segurament podrem veure, no? No creus? No
sé. Jo crec que sí, però en fi
Tanques llista només, eh?
No, no, no ja és, és la condició que els vaig posar. Dic, que no pugui sortir de cap manera. Només em faltaria això.
Per cert, Xavier, quan acabes el teu, la teva feina al Nacional?
Doncs segons el contracte que en aquests moments està en vigor, em queda la temporada que presentarem ara molt aviat, que és la temporada 15-16, i he de preparar la temporada 16-17.
O sigui, acabaries el 17?
Exactament.
Acabaries el 17,
sí.
Ja tens al cap tota la temporada que ve?
Temporada que ve la presentem d'aquí molt poc, per tant, està tancada.
Et tornarem a veure dirigint?
Sí, 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 sí. De fet, el meu contracte m'hi obliga. Vull dir, jo tinc un contracte en el que, a part de dirigir el teatre, he de fer un espectacle a la temporada.
Mira, Passellers qui te'l va fer firmar. Passellers. I tu, Mercè, què tens previst en els propers mesos?
Sí, jo, quan acabi aquí, acabo un diumenge 26 de juny i el dilluns entro a la Montaner. Soc Neus Català.
Ostres!
Pel grec, sí, sí.
Pel grec,
grec festival.
Quina meravella. Quatre setmanes. Faig el Cel de plom.
Sí.
Que l'adaptació l'ha fet el José Miró, el Josep
sí,
Maria Miró.
Sí, home, i tant.
I la direcció és del Rafael Duran i jo, soleta... Faré el monòleg de Neus Català.
Que deus tenir les ganes.
Sí, però és molt complicat i molt dolorós. I és una responsabilitat, a part d'artística, social, de memòria històrica, ètica i tot el que tu vulguis i una mica més. Però la vam anar a conèixer. La vam anar a conèixer els Guiamets. I és una dona... És una passada. Són 100 anys de lluita. Que algú digui que amb 99 anys si pogués anir-hi a la plaça amb els joves... És brutal, home, és brutal. I diu, i tinc 80 anys, i tot continua igual, i a Bòsnia, i a Gaza, i tinc 90 anys, i... No sé, és meravellós. El que passa que és molt dolorós, és un monòleg molt dolorós, perquè parla de Ravensbrück, bueno, de tot. Però parla també de la vida de la República, és molt maco tot el que explica de la República, que van ser anys molt feliços, i la Guerra Civil, i l'exili, i els nens, i bueno, fa tot un... fa com un... això, com un viatge... una mica per tota la seva vida, per la resistència, pels deportats i per la lluita posterior, i acaba dient, doncs això, som aquí, ho devem a aquesta gent, però la lluita no s'ha acabat, el feixisme és a les portes.
Me l'has acabat de vendre, per si tenia algun dubte, per venir-te a veure, per venir-te a veure la sala Montaner, no,
trucaré, com no vinguis, m'enfadaré,
I podràs tornar a venir aquí, ja t'ho dic ara. Alguna cosa més que vulguis comentar, Xavi, de l'obra?
Bueno, de l'obra em va semblar interessant també la transformació de la sala, que avança 9 metres gairebé l'escenari, perquè, clar, és que la sala gran té aquest problema... que és elefantiàsica. I allà, més enllà de la fila 15...
Escolta, ja jo no diré binocles... És una sala malparida. Ja està,
sí, no, sí, ho intentava dir finament, però és així.
Ho diu tothom.
No val, gràcies.
Tothom, ho diu tothom.
I de fet, aquesta sala ja es podria quedar així, no?
El problema de que...
No la toquem, això funciona molt bé.
Realment funciona molt bé. El problema que tenim a l'haver sortit, primer, és que la relació visual que hi ha entre la primera fila i l'escenari és d'una proxèmia superior a la que trobes a la sala Beckett. Vull dir, estàs a tocar dels actors. I de la darrera fila encara veus els ulls dels actors, que abans era impossible. El problema de tenir aquest avancer fixat és que no tens ni ombros ni barres per pujar i baixar decorats. És una disposició perfecta si l'escenografia és estàtica. A la que vols moure elements, has de tornar cap a dintre.
Avui ens han acompanyat Narcís Comadilla, Xavier Albertí i Mercè Arànega, per ordre de seure a la meva dreta, és a dir, Narcís Comadilla, Xavier Albertí i Mercè Arànega. Ha estat un plaer, moltes felicitats i molta merda.
Moltes gràcies.
11:36 minuts, d'aquí uns moments tornem per parlar del final. Avui, aquesta setmana, fa 5 anys, de Lost.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.